Ràdio Estel. Són les 8 del vespre. El reportatge.
En l'àmbit de la comunicació se sol parlar de relat per referir-se a la lògica del discurs que un periodista, un mitjà o un col·lectiu comunica respecte a un fet. Més enllà de la informació, és una interpretació construïda per a generar opinió. El president de la Fundació Claret, Màxim Muñoz, considera que els mitjans de comunicació tendeixen a ser massa crítics amb l'Església.
En general són força crítics, perquè, a més, l'opinió que jo veig que en els cercles on em moc es té, no? Ja tendeixen sobretot a subratllar el més polèmic, el més escandalós, associar sempre l'Església en posicions ètiques o polítiques més aviat de dretes o fins integristes.
Però la part social de l'Església sí que té acceptació per part dels mitjans de comunicació.
Hi ha figures, no sé, com Casaldàliga o Oscar Romero, el Papa Francesc, per exemple, no? Càritas, Justícia i Pau, Arrels, vull dir, són entitats i persones que a nivell mediàtic, diríem, sí que tenen diríem, més acceptació o més difusió. Tot i que aquí cal veure, almenys jo percebo, que tot i que és veritat això, es tendeix més aviat a desvincular-les de l'Església o a situar-les, diríem, en la part crítica contra la institució o a amagar la motivació cristiana. Vull dir, això també fa pensar.
Màxim Muñoz, vicari provincial de les Claretians i president de la Unió de Religiosos de Catalunya, explica la responsabilitat de l'Església en aquesta mala fama als mitjans.
Jo crec que a vegades amb actituds de la mateixa Església, que són també antievangèliques, doncs donem raó a vegades aquests relats, també en posicions o amb declaracions a vegades molt desafortunades. Però també és veritat que a nivell ja pròpiament de com plantegem la comunicació, és veritat que a vegades els mitjans troben en nosaltres poca obertura, poca transparència, poca accessibilitat. Ens falta a vegades tenir una estratègia més clara, ser més proactius, ser més àgils. I al final també hi ha una cosa que s'ha de tenir en compte, és a dir, a vegades hi ha valors evangèlics que xoquen bastant amb la cultura dominant.
La Fundació Claret vol ajudar a plantejar i respondre a aquestes preguntes, afavorint un diàleg entre perspectives diferents que ajudi a fer crítica i autocrítica i a plantejar noves perspectives. Claret, de fet, compta amb Ànima 7, una iniciativa conjunta amb el web Catalunya Religió, per afavorir que les entitats d'Església tinguin estratègies adequades i eficaces per fer els relats mediàtics.
Ràdio Estel.
Connecta amb la teva música, amb la teva pròpia banda sonora. De dilluns a divendres de 8 del matí a 6 de la tarda i els divendres fins a les 5, connecta amb la fórmula Estel de Ràdio Estel, la radiofórmula que ha marcat precedent en el panorama radiofònic. Tots els estils i els temes que s'han convertit en imprescindibles. De dilluns a divendres de 8 del matí a 6 de la tarda i els divendres fins a les 5, sintonitza la fórmula Estel de Ràdio Estel. Senzillament, bona música. A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer, Major de Sarrià 108, 93 205 09 60.
Hi ha gent que ho dona tot. Alguns només en donen la meitat. Uns altres no donen res.
Però on és el bateria?
A la teva propera declaració de la renda, millor dues. Si marques les dues caselles d'assignació solidària, ho donaràs tot per ajudar a més. Millor dues. És un missatge de Càritas.
Els millors versos queden per escriure. Teresa Pasqual, Flexo, 1988.
Ràdio Estel.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba. navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares. Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
La veu dels animals i la natura. Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Benvinguts a la veu dels animals i la natura. Tot seguit fem un avanç de les seccions del programa d'avui. Començarem amb les notícies, com sempre, amb diferents temes d'actualitat. La Galeria de l'Expert, les càpsules informatives de preguntes i respostes de diferents temàtiques, de la mà dels especialistes. L'entrevista avui la Blanca ens presenta el convidat d'aquesta setmana, Jordi Ferrer, educador de gats. Ens acompanyaran també la Carme Méndez i en Manel Casas. Tot seguit, els espais musicals d'en Manel Casas ens amenitzaran el programa El Sabies Què, per conèixer a fons els ocells cantaires, i per acabar, un fragment de l'encíclica Laudat Si, del Papa Francesc. I amb la veu de qui us parla, Francina Ballester, i el control tècnic, Jordi Carretero.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Els circs amb animals ja no tenen futur. Per primera vegada a Espanya, un circ ha decidit donar els animals salvatges que utilitzaven els seus espectacles a un centre de rescat per oferir-los una millor i més digna qualitat de vida. El propietari del circ ha volgut mantenir-se en l'anonimat. Tenia dos cadells de lleó, un búfal, una llama i un poni que ja han estat traslladats al Centre de Rescat d'Animals Salvatges de Villena d'Alacant, que gestiona la Fundació Internacional Primadomus. La directora del centre ha valorat positivament la decisió del propietari del circ, a pesar que ja tenia diverses ofertes d'altres circs per comprar-los, una pràctica molt habitual en aquest sector. Actualment hi ha més de 400 poblacions a tot l'estat espanyol que ja han vetat els espectacles de circ amb animals. L'any 2015, el Parlament de Catalunya va prohibir utilitzar els circs animals en els seus espectacles, convertint-se en la primera comunitat en fer-ho. I continuem amb notícies relacionades amb el circ, perquè el circ Ringling Bros en Barnum and Bailey, el més antic i emblemàtic del món, que ja fa anys va tenir greus problemes pel maltractament d'un elefant, tanca definitivament, després de 146 anys de funcionament, en no poder fer front al rebuig social i majoritari que suposa utilitzar animals salvatges en els seus espectacles. Segons els seus responsables, això els ha portat a una important baixada d'ingressos. Fa un any, Ringling anunciava que deixava d'utilitzar elefants, però encara mantenien els seus espectacles tigres, lleons i d'altres animals. Finalment, els fundadors de Ringling han comprovat que la seva activitat no pot basar-se en l'explotació i exhibició d'animals i continuar humiliant-los i sotmetent-los a durs i cruels ensinistraments, que són aliens al seu comportament natural. El circ, amb el seu art i la seva màgia, disposa de molts recursos, com ha demostrat l'exitós Cirque du Soleil, que no ha utilitzat mai animals. Aquest és el circ que vol la societat del segle XXI i el que ja s'està aconseguint. França acaba amb els parcs aquàtics de dofins i orques. França prohibeix els dofins i les orques en captivitat. El Ministeri de Medi Ambient francès ha aprovat un decret pel que queda prohibit mantenir aquests cetacis en captivitat, suprimint així el seu patiment. A partir d'ara, els parcs aquàtics no podran adquirir nous exemplars ni fer-los criar. Sí que podran mantenir els cetacis que ara tenen, però amb unes normes molt més estrictes que garanteixin el seu benestar. Aquest decret preveu que la grandària de les piscines, dels dofins i de les orques ha d'augmentar, com a mínim, en un 150% per permetre que els animals es puguin allunyar dels visitants i d'altres animals. També prohibeix l'ús del clor per tractament de l'aigua de les piscines, el contacte directe entre els animals i el públic i l'oferta als visitants de la possibilitat de nedar amb dofins. Els parcs aquàtics disposen ara de 6 mesos per adaptar-se a les noves normatives i de 3 anys per ampliar la grandària de les piscines. En conjunt, bones notícies que obren el camí cap a la fi d'aquests espectacles marins, dels seus programes de reproducció i de tot el tràfic que hi ha entre parcs aquàtics. La Red Natura 2000. El passat diumenge 21 de maig es va celebrar el Dia Europeu de la Red Natura 2000. Aquesta enguany celebra 25 anys. Es va crear amb la finalitat de garantir la supervivència de les espècies i dels hàbitats naturals més valuosos i amenaçats d'Europa, inclosos tant a la directiva d'aus com a les directives d'hàbitats. Actualment és un dels principals instruments per garantir la conservació de la natura en el conjunt dels 28 estats membres de la Unió Europea. Els 27.000 espais naturals protegits ocupen el 18% de la superfície terrestre i el 6% de la superfície marina de la Unió Europea, configurant l'agrupació més gran d'espais protegits i amb la major biodiversitat de tot el planeta. La Unió Europea, a través de la Red Natura 2000, ha donat molts diners per mantenir actiu aquest projecte. Més protecció a la platja del Prat per poder nidificar els ocells. Una tanca de fusta a la platja del Prat protegirà els nius dels ocells, afegint-se als 800 metres de tanca que ja es van instal·lar l'any passat com a prova pilot a la platja veïna de Viladecans. Es tracta d'una actuació contundent per impedir l'accés de persones a bona part de les zones protegides de la platja on espècies, com el corriol camanegre i el corriol petit, necessiten per nidificar. També el pont de la desembocadura de l'estany del Remolar romandrà tancat fins al 31 de juliol per afavorir la nidificació. Aquesta decisió s'ha pres perquè els vianants i ciclistes que l'utilitzen siguin més respectuosos en la protecció d'aquestes aus.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
Galeria de l'expert de l'hereu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'experta Esther Villar, veterinària. Cada quant és aconsellable banyar el nostre gos? Per què alguns gossos desprenen una olor més forta?
El gos, contra menys es banya, molt millor. Això sorprèn a tothom. Però és així. El gos i el gat no s'embruten, no li sua la pell, només té glàndula sudorípara a l'humà. El gos tot són glàndules sebàcies, per tant, el que s'embruta és la pols que li cau a sobre. És molt interessant raspallar l'animal molt periòdicament per anar-lo netejant, i tot i així, si fa pudor, nosaltres som molt sensibles a les olors, sí que el podem banyar amb aigua i sabó. El sabó ha de ser especial i molt, molt protectiu de la seva pell. Penseu que té una pell molt diferent a les persones. Heu de triar un xampú adequat al tipus de pell i de pèl. Com a màxim es recomana un cop al mes. Això per als veterinaris també ens sembla massa. L'ideal seria dos cops l'any, però com que ningú ens fa cas, al final acabem recomanant un cop al mes, però amb un xampú molt suau per al pH de la pell. Penseu que contra més vegades el banyeu, abans farà aquella pudor que us molesta tant. Llavors, intenteu, si alguna vegada us molesta, fer una gran raspallada, posar-hi polvos de talco, llavors treure-ho, o posar-li alguna colonieta per gos, i ja veureu com a poc no notareu tant aquella olor.
I fins aquí la Galeria de l'Expert amb la col·laboració de la Clínica Veterinària Bremen, de Sabadell. Més informació al 93 723 65 91 o al Facebook buscant Bremen Veterinària.
Si tens un gos o un gat, recorda que censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
I ara us deixem amb el primer bloc musical d'en Manel Casas.
Hola, amigues, animalons i amics. Avui tornem al show business de mitjans del segle passat, em refereixo als Estats Units. Però, això sí, un bon business, diguem, profitós pels diners i, per cert, un dels bons cantants, els tres que us presentaré. Eren un tercet, molt amics entre ells, que s'anaven alternant entre Las Vegas, els shows televisius i les pel·lícules d'aquell famós Hollywood d'aquell temps. Són el Frank Sinatra, el Dean Martin i el Sammy Davis Jr. Els dos primers, en especial el Sinatra, de discografia inestable. Però del Sammy Davis hi ha molt poca cosa. És per això que ara li dediquem aquest espai. Sentireu encadenats Sam's Song, és un mig temps amable, suau de gaudir, i la superconeguda Funny Valentine, que al Sammy li dona un gir molt personal. Escolteu-les.
Here's a happy tune.
A happy tune.
You love to croon.
You love to croon.
They call it Dean's song.
Hey, you don't seem to understand.
Catchy as can be.
I must agree.
The melody.
The melody.
They call it Dean's song.
Looks like I'm gonna have to explain this thing. You don't dig this scene. I'm saying Dean. The song is Sam's song.
Sam, you're just a ham.
But Dean, here's the scam. The song was named after Sam.
Sam who?
Sam Houston.
Oh, may I say with pride, where I reside, they call it Dean's song.
And that's quite a group you got going for you.
There's no bigger choir that you could hire for singing Dean's song.
They make the Mormon Tabernacle sound like a trio.
Sam, it's plain to see that you're put out with me.
Well, I'm just not singing along.
Tell you what I'll do, since I'm with you.
Uh-huh.
We'll call it Clyde's song.
Clyde's song?
Here's a happy tune.
It's a sweet melody, and I'm happy to say it was named after me, but he's calling it
Clyde's song. Catchy as can be.
No, I don't like the beef, and I'm sorry to say that the man is a thief, cause he's calling it
Clyde's song. Nothing on your mind.
There's a lot on my mind, and I'm standing here saying you're being unkind, cause you're calling it
Clyde's song.
My Australian friend, we have reason. We simply don't seem to blend.
Sam, let's compromise.
Oh, I hear what you say, but by that do you mean that you'll do it your way and keep calling it
Sam's song?
Did he say Sam's song?
Let's give the ending a ride.
Yeah.
But don't nobody tell Clyde
that the name of the song
is Sam's song.
It's not Irving's song.
Sam's song.
It's not even Mona's song.
It's Sam's song.
Only thing I know is when this record come out, it better have Sam's song on it, or else you're gonna get a nasty letter from Calhoun. Yeah. And a telephone call, too.
Yeah, I think you're starting to get dirty now, old Al. Oui.
He's gonna have a meeting at the lodge hall. You wanna...
My funny Valentine. Sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable, yet you're my favorite work of art. less than Greek Is your mouth a little weak When you open it to speak Are you smart? Well, don't change a hair for me Not if you care for me Stay, little Valentine Stay Each day is Valentine's Day Your figure less than Greek Is your mouth a little weak When you open it to speak Are you smart? Well, don't change your hair for me Not if you care
Si estàs segur que sempre el cuidaràs i l'estimaràs com un membre més de la família, adopta el que ha estat abandonat.
Doncs ha arribat l'hora de l'entrevista. Avui ens acompanya el Jordi Ferrés. Ell és educador de gats i es considera un amant dels animals. El Jordi ja ha estat en el nostre programa altres vegades i com a bon coneixedor dels gats té moltes coses a explicar-nos d'ells. A més, el Jordi és un dels nostres experts de la galeria, vull dir que segur que el coneixeu tots. Jordi, benvingut, bon vespre.
Hola, gràcies.
Carme i Manel també.
Hola, bon vespre.
No, no, no us saludo.
I, i benvinguts tots.
Tots preparats
sí.
a esbrinar...
Més
intensament
coses.
Sobre els gats.
I els felins. Avui parlarem de felins.
De panteres i totes aquestes també coses, parlar. També.
Home, crec que, sí, crec
amb
que
el Jordi podem parlar, sí.
Ens tant, ha explicat alguna cosa, no?, recent de panteres i de felins grans, diguem-ho
sí, així. Sí, recentment he tornat a estar en contacte, no treballant-hi, però he tornat allà on te vaig començar a formar-me a mi mateix, i a tots els jaguars, els jaguars de les neus, on els jaguarandis. Això és Anglaterra. És un lloc que es diu de Cat Survival Trust. Qui ho vulgui visitar tenen una web que es diu catsurvivaltrust.org, accepten voluntaris, és a dir, que qui vulgui anar a fer una mica de feineta, doncs hi serà benvingut. I bàsicament és una ONG que...
Quina part d'Anglaterra?
Molt a prop de Londres. No, molt a prop de Londres. El comtat de Hertfordshire, que en diuen, i és en un poblet, és entre dos poblets molt petitons i molt macos, molt típics anglesos.
Són molt macos, aquells
poblets. Sí, preciosos.
Carreterones entre... plens de verd i estretons.
Ah, exacte, les lanes. Jo m'enamorava de les lanes. Jo anava de lane per lane i allò era massa, tu.
I a més a més ja... de compte, de fades.
Sí, sí. I a més allà als cotxes hi ha un respecte molt gran, perquè allà tothom s'aparta, és un altre món.
Sí, perquè pràcticament voreres no en tenen,
Tan, no, les lanes no n'hi ha.
Petitet,
no, no,
petitet,
és que no hi ha espai per res. Llavors, quan vas a un cotxe, tu t'apartes a les herbes, els altres cotxes fan filigranes, i a més és un lloc preciós. Llavors, entre el poblet de Welling i el poblet de Codicote, hi ha aquesta gent que vaig recentment visitar i llavors, doncs, bueno, és allò, no?, com tornar-se a casar...
Què tenen, una espècie de santuari o...?
És un centre de recuperació. Val? És a dir,
es pot visitar?
No,
o sigui...
no. tu has de ser...
És que si hi ha una persona que...
Has de ser membre. Has de ser membre, si més no.
Member.
Els membres, un cop l'any, tenen portes obertes. Llavors allà es va i tota la gent d'Anglaterra, bàsicament, però d'on vulguin del món, si volen, van allà, llavors se'ls fa un dinar, i llavors els veuen, els hi fan fotos, els hi fan de tot. I ara, últimament, estan fent, per si hi ha algun fotògraf que està escoltant, doncs hi ha fotògrafs, pagant, que poden allà i treure unes instantànies espectaculars. Clar. Que d'una altra manera doncs, no podrien treure, i els deixen estar ben a prop de la gàbia, i és un lloc on que tu, per exemple, hi ha una pet shop, que en diuen, és a dir, una botiga d'animals, sí. Hi ha molta gent que va comprar allà i no en tenen ni idea que allà al darrere hi ha tot allò.
I el recuperen no i què fan? O sigui, se recuperen de males condicions, de comissos?
Malauradament, el preciós conte de fades que seria tornar-los en llibertat, això és molt complicat.
Això és impossible, ja.
Impossible potser ja no, però és molt complicat, ha d'haver-hi molts calés, moltes històries per mig, permisos, és un merder. Aleshores, el que fan és que, de comissos i tal, i a més també intenten, amb espècies tan en perill com, per exemple, els lleopards de les neus, intenten tenir línies de sang ben netes, per si d'alguna manera algun dia s'ha d'activar d'aquesta veta, doncs...
Però tenen lleopards de les neus?
Sí, i tant. Moltíssim. Sí, tenen. Carai. Fa molts anys que, diguéssim, ells els van criant i els van reproduint, i tenen una línia de sang que se'n cuiden de que no estiguin emparentats, per tant...
I és peculiar que Anglaterra, amb la quarantena que té, i com vigila el control de les entrades d'animals, sí, que ja es donin aquests casos d'aquestes importacions d'animals.
Doncs hi ha de tot. I per Anglaterra hi ha sueltos pumes... Hi ha soltes lleopards d'aquests negres, alguns pocs, però n'hi ha, perquè és un lloc on hi ha cèrvol, on hi ha molt de camp i molt de bosquet i molt d'allò, i aquests animals, amb molt poc número, sobreviuen.
Ostres.
Per tant, si et pots trobar un dia... No te'l pots trobar, és molt difícil, però n'hi ha. Vull dir, és sabut que tal com hi ha guineus a patades, també et pots trobar algun puma, evidentment, deixat anar.
Hi ha hagut algun incident?
No.
No t'ho esperes, no. Segur, que te'n vas a Anglaterra. I...
No t'ho esperes.
Escolta, que parles dels guineus, potser sortim una mica de temes, però... Wow. Què ha passat amb la prohibició de matar guineus?
Home, ja fa anys que
ara
això...
Ara dius que sí, hi ha més guineus, potser jo penso que n'hi ha perquè no els maten.
És que fa anys que es va prohibir.
Sí.
Mira, amb el Tony Blair.
Sí.
Exactament.
Va ser compromís electoral d'ell.
Exactament.
Sí. Sí.
I és que, a veure, és una cosa, en un país com Anglaterra, que la defensa dels animals ho porten molt, molt avançat i molt bé, era flagrant que quatre ricatxos es poguessin divertir, perquè ja a sobre és el patiment dels gossos que et persegueixen, més els tiros que et foten, a no ser que els gossos et destrossin entre allò. Doncs això es va prohibir. I precisament ara, quan vaig estar-hi, me'n vaig trobar un parell de guineus. I li vaig dir a aquell home, no? El doctor Terry Moore, li vaig dir, hosti, tu, guineus, dic, mira, aquí en tenim quatre famílies.
Exacte.
Que és una cosa que, saps? D'alguna manera, que hi hagi la guineu equilibra una mica tot l'ecosistema.
Evident.
Perquè,
sí,
si no, els conills pujaven, les mosteles pujaven, llavors una mica es desequilibrava tot, no?
I ara t'ha notat amb la prohibició?
Sí. Evidentment s'ha notat perquè tu en veus més. A veure, jo quan hi era, que van ser els principis de que això es parlava i tal, però que encara es caçava, jo m'anava al bosquet que hi havia allà i si t'estaves mitja hora allà quiet, em passava alguna. Sí. Pues que potser te'n passen unes quantes més.
Sí, tinc entès.
Però això és zona... Jo, és campinya, eh? Aquests poblets són de la campinya. No ens esperem anar al Hyde Park de Londres i trobar-nos una guineu perquè no ens la trobarem, eh? Sí. Tot i així, a més, ara, quan hi era allà, precisament vaig llegir un article del diari que s'han tornat a veure guineus negres. És a dir, aquest gen recessiu negre que està, per exemple, amb els lleopards i amb alguns altres felins i tal, doncs també és en la guineu. I feia molts anys es considerava que estava extingida. I sortia una foto d'una guineu negra, preciosa, una guineu, però completament negra. Realment espectacular, sí. Llavors, a mi aquesta gent, en aquest aspecte, si més no m'agraden molt, perquè és que ho porten molt bé, això, eh? I és fantàstic, és meravellós.
No,
sí, home, i tant. Us ho recomano. Imagina't en el país en què estem que volen fer que la més gran tortura d'animals que pugui existir al món ho volen fer patrimoni cultural i aquí es considera un art. Doncs ja pleguem, nois,
ja ho han fet,
pleguem.
Ja ho diem tot. Ho han fet en diversos llocs d'Espanya.
Exacte. Llavors és una miqueta... Clar, aquella gent en aquest aspecte realment ens passa la mà per la cara a nosaltres i a mig món, també. Els americans també ho fan molt bé, eh? Que passa que potser ells són més de cap al parc natural cap endintre, és impressionant, i potser després es descuiden un palet...
Sí.
Però bueno, evidentment...
Sí, però la política dels parcs naturals són molt bons, però...
Sí, són tremendos. L'altre potser van una miqueta coixos, però evidentment més que nosaltres sí que hi van.
I a més els americans també han entès que a vegades era necessari reintroduir depredadors per regular.
Hi ha un documental preciós sobre llops.
Aquí encara estem anys.
Sí, sí. Hi ha un documental preciós sobre llops que no dura massa i recomano que la gent doncs, ho teclegin al YouTube, que parla de com els llops poden canviar el curs dels rius.
Ostres.
Els rius que passen per cert lloc, com la introducció de llops fent que tot torni a la normalitat, és a dir, que els cèrvols no mengin més herba del compte i, per tant, no hi ha tantes arrels i, per tant, el riu s'enxample. Llavors, la tornada de llops ha fet que tot vagi tornant i, fins i tot, diguéssim, no, és el riu torna a anar pel llit on havia anat sempre.
A veure si te'n recordessis, que segur que el mirarem.
Com es diu el documental?
Aquest documental, jo crec que teclejant Lobos canvien curso del río, una cosa així, documental. En anglès, o el que sigui, documental. Això,
en anglès?
Això ho troben, sí. Ja és, ara no me'n recordo el nom, però és d'una gent que fa tota una sèrie de vídeos d'aquests així animalistes i ecoambientals. Tremendos, m'encanten. A més, tenen una línia de pensament fantàstica, perquè amb això de ser environmentalista avui, doncs, comença a haver-hi una miqueta de tot, ja, eh? Tothom vol ficar la mà. Hi ha diverses línies, i aquesta línia d'aquesta gent realment m'encanta, i aquest documental és que és espectacular.
Doncs
et quedes de pedra, eh?
El mirarem.
És espectacular.
I el recomanarem aquí, ara, que estan preparant una llei de caça.
Exacte.
Recomaneu-lo,
perquè és que realment, quan tu veus allò... Si tens dos dits de front, et cau tot a terra. Perquè realment te n'adones de com n'és de sàvia la natura i el mal que fem nosaltres. I en aquest país, que som una colla de cafres, que tot ho arroclem a cops d'escopeta, doncs potser ens aniria una miqueta bé...
I, mira, aprofitant i passem als gats, però...
Sí, perquè
pobres
gats.
A Ginebra,
sense gat, eh?
Tenim que dir, amb un cantó de Ginebra, fa 42 anys que es va prohibir la caça i s'ha recuperat la natura d'una forma extraordinària.
Clar. Clar.
I no volen saber res amb el tema de la caça, i si es té que intervenir o intervé l'administració i un cos que s'ha fet especial, i s'ha recuperat espècies,
clar,
i s'ha equilibrat
de
tot.
De manera natural.
42 anys d'experiència, de forma natural, la qual demostra que la natura és molt més intel·ligent.
Evidentment. Això és quan volen fer batudes, perquè hi ha massa senglar. Sí. És veritat, hi ha massa senglar, és veritat.
Ui, d'això podem parlar.
Però, clar, però fem-ho naturalment, no cops d'escopeta. Hi ha massa cotorreta d'aquesta verda. Fem-ho bé, no enverinem, agafem ous, fem-ho com Déu mana les coses, no? Doncs pues no, aquí som una miqueta...
Sempre caiem en aquesta conclusió.
Palet tartals, eh?
Sí. Escopeta, reclamen també balins de certa...
Sí, sí, no? Hi ha de tot.
I mira telescòpica i el que vulguis.
Sí. Malauradament, el cap i al fi, el problema és de que, bàsicament, a qui pugui canviar les coses, se li en fot.
Clar.
Ara ho has dit. I després, que hi ha sectors que tenen molta influència.
Exactament.
Bueno, parlem de coses més...
Vinga, va, anem a parlar de gats.
Anem a parlar de gats, sisplau.
Bueno, també és molt interessant tot això que hem parlat.
Oh, i tant.
Hi estaríem aquí dies, eh?
Sí.
I no, hi anirem parlant.
Clar, va, Carme, sí. Comença i no para. No, va, parlem de gats. Escolta'm, Jordi, els gats tenen la fama de ser considerats animals molt independents i poc sociables. Sempre es diu el mateix, és que els gats...
És la gran mentida.
Sí?
Independents ho són, és clar que sí, com ho puc ser jo i com ho pot ser tu, però evidentment això no treu que estiguin encantats de tenir companyia. Jo he sentit moltes vegades a dir, no, els gats s'han de viure sols, perquè són molt independents i no volen estar amb altres gats, i això és un error flagrant, tremendo, horrorós, perquè als gatets els hi encanta la companyia de la gent i dels altres gats. Algun gat puntualment potser sí que és veritat que demostrarà tenir pèls de problemes, no?
Però potser és més qüestió de caràcter, no? Com els altres.
Exactament, val? Mira, la prova és, tu vés tenir una colònia que hi ha 25 gats, 30 gats, 50 gats.
Una colònia de carrer.
De carrer.
Sí.
Tu veus algun problema allà? No. Veus baralles? No. Veus mascles alfes? No. Veus territorialitat? No. No.
Home, llavors, alguna vegada pel menjar...
Però molt puntualment i perquè, perquè és un menjar que arriba amb comptagotes i a una certa hora puntual i és un moment de molt de nervi. Clar. Si tu en aquesta colònia... hi hagués menjar tota l'estona, com a les nostres cases,
sí,
no hi ha cap problema. Llavors, més que territorialitat, és el punt aquell de supervivència.
Atenció,
és a dir, deixa menjar mi primer i tu parta't d'aquí, no?
Clar.
Això és malauradament com a vegades quan veiem a la tele que es porten a camps refugiats i coses, camions amb menjar i tal, la gent
sí,
es mata.
Allà,
es maten. I és instint de supervivència, no és que aquell home sigui dolent, no? Que dius, hosti, li ha fotut una hòstima a aquella dona. Bueno, és que potser té tres fills.
No, l'instint de conservació és molt fort.
Clar. És quan ens fa paneta que un tigre caci a una gasela. I dius, pobreta gasela, no? Però després, quan veus els tigrets petitons que han de ser alimentats, doncs, esclar, és un equilibri que nosaltres...
La llei de la natura.
Exacte, que nosaltres no hi podem entrar massa.
No tenim que inventar res.
Exactament.
És a dir, que l'excusa de que els gats no volen companyia, aquesta ja la podem anar descartant.
Completament descartada. Qui et digui això, a nivell professional, és que tindrà por de que després li vinguis a dir, escolti, vostè m'ha dit que posés un gat i ara resulta que les coses no van bé. Llavors, quan un té un gat, el que té que fer és escollir molt bé el gat que porta a casa per fer-li companyia al que ja té. Quan no tens res, pots portar el que vulguis, però quan ja tens, has de triar un perfil molt semblant al que ja tens. Perquè a vegades hi ha una mica allò de dir, tinc un gat, doncs li porto la gata, una nòvia, un tal... No. O tinc un gat molt esbarat, em porto un de molt tranquil perquè s'equilibra. No.
L'ideal seria que l'escollís ell.
Clar.
Sí, però això,
no, és, no, això no, no, el pots portar. No és
complicat.
No el pots portar. Mira, escolleix, fill meu.
No. Amic.
A més, els gats, d'entrada, són molt conservadors. I quan tu portes un gat a casa, moltes vegades d'entrada el gat de casa, d'un moment dius, què has portat aquí?
No, els canvis,
no. No em vull saber res. I després, en 3 o 4 dies, s'adonen que és fantàstic, no? Mm-hmm. Però la gent ha d'entendre i ha de tenir en compte que, per exemple, sobretot, el que han de tenir en compte és quin caràcter de gat tinc jo a l'hora, sobretot, de jugar i d'energia i de merders. Si jo tinc un gat típic mascle jove, follonero, que mossega, que m'enreda, que mossega els braços, les mans, que no para, que juga, que... Necessito un altre tio com ell. Uh-huh. No me li portem una gateta, que és una princeseta, o no me li portem un gatet vell, o de 10 anys, o de 8 o 9 anys, que ja està una mica passat, ja no està... d'aquestes coses, perquè no diguéssim, no se
n'anivellen.
No s'acoplaran tan bé. Aleshores, busquem anivellar bé.
De fet, és una mica sentit comú el que faríem nosaltres, no?
Sí, però jo, que vaig per les cases, et dic que el sentit comú se l'emporta el vent.
Sí. És el menys comú dels sentits.
Sí, poder sí, perquè a vegades hi ha cases que la gent és fantàstica. Hi ha cases que dius, ostres, noi, però que no ho veieu, això. Mm-hmm. Que no ens adonem d'aquestes coses. És que, clar, però, bueno, una mica està això, eh? Jo, quan vaig començar i se'm va córrer idea de fer el que faig, és que perquè veia que la gent anava despistadíssima. Que és que es deien unes coses i la gent tenia uns criteris que deia, però què és això? Però on va la gent amb aquestes bogeries? No m'estranya que passi el que passa.
Clar.
Bueno, és que a vegades és tan senzill com aplicar la teoria per tu mateix. Això... És a dir, a mi m'agradaria això, no.
Sí.
Pues amb ell...
No, sí, és un company tampoc, de pis, no? Quin tipus de persona buscaries?
Sí.
Tu, totalment diferent.
Fas un càsting.
Sí.
No, és que passa que la gent a vegades humanitza, i humanitzar a vegades és cagar-la. Els gats se'ls ha de mimar.
Però és difícil també no humanitzar, perquè... És que el gat no som gats.
Se l'ha de mimar molt, el gat, eh? Però no humanitzar-lo. Humanitzar se l'humanitza una mica, però no massa. Llavors, a vegades, la gent comet l'error de el que jo vull per mi és el que vull pel gat, no? O, per exemple, com jo criaria el meu fill, criaria el meu gat. Llavors, a vegades, amb els nens els hi has de posar barreres, els has de posar coses, perquè quan surtin a la societat, allò els penalitzarà. En canvi, un gat no se li pot posar pràcticament cap barrera. Perquè un gat no sortirà mai d'aquelles quatre parets que són casa
nostra.
Se'ls
pot consentir.
Se l'ha de consentir moltíssim. Jo vaig a les cases i dic, és que em sembla que el tenim molt mimat. Poc mimat el tens. Ai, la gent no, menys mal. Llavors, humanitzar a vegades és sobreprotegir, és fer coses que no... Que
però llavors
no...
tindries que explicar això d'humanitzar, perquè per un cantó és molt complex.
Sí, és...
Perquè no per un cantó acabem de dir, per entrar-li un company, tindríem que aplicar la fórmula a nosaltres mateixos, no? Què faríem, no? Perquè si és un gat jove, no li posis un gat
Sí, però nosaltres podríem portar...
Però en altres aspectes dius no. Llavors, on està la frontera? La línia vermella de dir...
Bueno, és...
Aquí podem humanitzar-lo i a partir d'aquí no.
Més que humanitzar-lo... Perquè potser humanitzar, diguéssim, no seria la paraula correcta. Perquè humanitzar és molt de... Que faci coses que fan les persones. I amb els gats ja veus que humanitzar-los massa no
podem. No, no s'humanitzen.
Perquè poden el que volen. Potser és més el concepte de... Un gat ha de tenir el que vol, el que necessita, el que li agrada i el que li va bé. I, per lo general, no vol ni barreres, ni límits, ni res. Llavors, ha de tenir què vols menjar, té. Què vols lleoneta, té. Què vols sortir a la terrassa, té. Què vols que juguem, té. Què vols que ens fotem abraçades, dormir llit abraçats, té. Això és una mica, diguéssim, el humanitzar-lo. A vegades la gent què peca? De dir, no, jo el gat no dorm al llit perquè deixa pèls, per exemple. No, el gat, què vols dir lleoneta cada dia? Escolta'm. Com si es pensessin que li compren, doncs no sé, un croissant cada dia amb un fill, que potser no li podries comprar. Però amb un gat sí que li has de comprar el croissant cada dia. Llavors aquí sí que s'ha de mimar molt. Potser humanitzar, potser no és massa la paraula humanitzar, si a més de dir, és que el vesteixen, li posen un vestidet... Mm. Bueno, a vegades...
és això.
Sí.
És per fer una foto.
Sí, sí, i no passa res. Sí. I el gat que es deixa a vegades, la gent em diu, mira aquesta fotogota que li han fet aquest gat, que li han posat un barret sí. i tal. I dic, si li han posat és perquè el gat ha volgut.
Sí,
perquè amb un gos l'obligaràs, pobret, a fer les mil i una. Però amb un gat, com et digui que no, veuràs tu.
És llavors, que no hi punt,
No. Llavors, la gent que vesteix els seus gats i els hi posa coses i barrets és perquè el gat, en el fons, els deixa, o ja li està bé, o ja li agrada. Llavors, aquesta humanització, una miqueta i tal, no és res. Llavors, potser la paraula humanitzar no seria tant la paraula, sinó que seria més el concepte d'entendre que un gat ha de tenir unes llibertats molt grans, molt, molt grans, en aquelles quatre parets. Sobretot perquè, sempre ho dic, que mai sortirà de casa nostra, mai. Per tant, això és un univers, això ha de ser un temple, ho ha de tenir tot.
Però és que el gat, jo crec que és un dels pitjors animals per privar-li la seva pròpia llibertat i individualitat.
Segurament.
El gat és ell i és ell, eh?
Segurament. Llavors, és que el gat conserva molt aquella façana, aquella vessant silvestre. És a dir, si vols el pots dividir en tres, domèstic, salvatge i silvestre, perquè el podíem englobar aquí i el podíem partir en tres.
Ja tenim un lynx.
Un lynx.
Un gat silvestre.
Per exemple. Sí. Per exemple. Aleshores, tenen aquest punt de que, clar, i si és un gat que toca jardí, doncs segurament afloraran més instints o més coses que, per exemple, un gat que no té ni tan sols un balcó per sortir.
I escolta, una cosa que està passant molt, sempre ha passat, el gat que cau del balcó o de la finestra. Mm. Això és molt freqüent. Mira, sí. Encara fa dos
passa.
Dies em deien, mira, s'ha caigut passa a d'un quart pis, sí. Però és mal que s'ha recuperat. I què dius, a
sí. Jo hi poso molt d'èmfasi en això. A veure...
Com es pot evitar? Què es pot fer? Perquè veure, està dins de la seva llibertat, també.
S'ha de tapar.
Clar.
A mi la gent quan em diu, escolta, tinc un gat que marxa del balcó, marxa del jardí, has de tapar. Vingui a explicar-li, no es pot explicar. No li puc explicar jo a un gat, què més voldria jo? No es pot. Llavors, com li expliques a un gat que no marxi? Posant-li barreres naturals.
Impedint.
Generalment, una xarxa. Una xarxa en el balcó, en la terrassa, on
sigui. Aquesta és la solució que me'n recordo que nosaltres vam tindre que aplicar amb una gata.
A vegades...
Nostra, que a més se n'anava a fer les seves necessitats a la terrassa.
A casa dels altres, clar, és lo normal. Perquè tu, per exemple, tu la merda com més lluny millor. I els gats ho tenen claríssim.
Clar.
Llavors, com que aquí no d'allò, doncs aquí m'ho deixo i a casa meva, el jardí de casa, impecable.
Sí.
Aleshores, clar, no vols que passi això, no vols que et caigui el teu gat, llavors has de posar límits en, diguéssim, la teva propietat. Hi ha vegades que potser una persona té un jardí que és tan gran i tan gegant que tu no pots físicament posar barreres. O t'hauries de gastar allà 4.000 euros o 5.000 euros que la gent no té. Exacte. Llavors,
i a més la xarxa que sigui, que no tingui, no quedi tibada.
S'ha de posar.
Que ell no tingui equilibri.
És que, de fet, perquè... o bé fas un angle recte a dalt perquè no pugui donar-hi la volta, o bé en els balcons.
Que pengi, perquè vols...
En els balcons, imagina't doncs, que tens un balcó que és el típic rectangle i tal, doncs tu li poses la xarxa allà i quan el gat, diguéssim, ja no pot caure, ja no hi ha perill, doncs tu ja tens la llibertat de, li pots deixar el sorral en el balcó, que és una cosa que ens estalvia un lloc dins de casa, olors i coses si venen visites, i a més jo sempre ho recomano moltíssim, que s'ha de posar una gatera, per poc que puguem de posar una gatera, perquè el gat, ja que sobre li hem posat el balcó perquè surti sempre, jo ja m'empugnar de casa, que el gat no caurà perquè està tapat, a més li poso una gatera. Perquè si ell a les 4 del matí, nevant, a 5 sota 0, vol sortir, doncs que surti. Ell farà. Doncs li dono un plus més de llibertat. I aquest plus més de llibertat em redueix a mi números de tenir problemes de qualsevol mena. Perquè als gats els hi passen aquestes coses. Que quan aquelles quatre parets no són com a mi m'agradaria, com jo voldria, començo a tenir problemets i començo a ocasionar petites històries. La més comuna i més complicada són els pipis fora de la sorra.
Ara t'anava a dir.
Sí, això és el clàssic absolut. Precisament ahir vaig estar a la Llagosta, precisament, amb un cas així.
Bueno, manifestació de protesta claríssima.
Completament. Era una parella jove molt macos, que ho feien tot bastant bé, però una de les coses grans penalitzants és que, per exemple, no volien que dormís el gat a l'habitació. I al gat això no li semblava gens bé. No li semblava gens bé. Llavors, la noia ja li agradava, però el noi doncs, no hi estava massa d'acord i el feien fora. I això feia que el gat anés pecant. També tenia una terrassa que li encantava sortir, però no hi tenia accés cada quan volia.
Sempre.
I es havia d'esperar que se l'obrís. Llavors, hi ha petits detalls que a vegades donar-li la vida que el gat voldria fa que no et protesti. I a més, vivien amb un lloro.
Ui.
Si el lloro no podia volar i anava per terra. I eren, i eren, no, no.
Super, no és perillós? Super,
no, si es
pot ser, pot ser, però en aquest cas no ho era en absolut. És més, el perillós era el lloro. Que anava fotent picotassos i tal. I va ser encantador. Llavors jo vaig dir a la noia, dic, hosti, que el podem deixar anar. I sí, sí, vam estar allà tota l'estona de la visita, el lloro per allà rondant, els gats per allà rondant, i tothom encantat de la vida, i bé.
Que bé. I aquest acte de protesta dels gats també es manifesta a vegades amb una persona, un convidat,
per
una
exemple,
persona,
per exemple,
que no els hi agrada, o per lo que sigui, o que el veuen com un intrus.
El peric, aquell famós dibuixant peric, en un dels seus dibuixos ja va fer un que era fantàstic, que deia que un gat, quan, a més em va fer un dibuix, que un gat quan arriben visites, estan tots allà asseguts als sofàs i les cadires, llavors el gat es posa una punta a l'habitació i comença a observar-los a tots. I quan troba el que no li agraden els gats i els hi té por, a la falda d'aquell tio va. Llavors, és molt graciós, però és que és la veritat. Llavors, a vegades no és que li molesti, sinó que el gat és energia pura i és llenguatge corporal absolut. Llavors, quan veu coses rares, cap allà. I per això a vegades em trobo que hi ha gats que ataquen, sí, més o menys. Val? Hi ha gats que s'amaguen, hi ha gats que són curiosos, i hi ha gats que estan esperant a veure qui. Llavors és un gat, potser, no diré que sigui un pèl avorrit, però és un gat que li agrada divertir-se amb coses noves. I quan veu la gent tranquil·la i bé, bé. Però quan veu algú que potser el farà posar nerviós, aixecar-lo i fer-lo fer històries i que l'home estressa i li agrada dir que escampa la boira, doncs ell aprofita.
Va provocar.
Aprofita i provoca
una estoneta. Sí, una mica, no? Provocadors.
Res de mal, eh? Res de mal. Però un pèl provocadors, perquè tenen aquest punt intel·ligent que tenen tots els caçadors, que saps, doncs necessites un punt més d'intel·ligència, doncs, que potser un animal que potser l'únic que té que fer a la seva vida és anar menjant herba, per exemple. Eh? Ells tenen un instint de sobrevivència, però un caçador ha de saber
emoció a la vida, no?
En trobar, ha de saber caçar, ha de saber calcular tres passos amb anterioritat, què farà aquest animal, quan
vagi per aquí darrere,
evidentment. Val? I un caçador necessita un punt extra d'intel·ligència que potser un altre animal potser no tindria tant. I llavors els gats són molt intel·ligents per moltes coses.
És que si no, no haguessin sobreviscut.
Com exactament.
Nois, és que se'ns està acabant el temps.
Oh. Ja estem,
hem d'anar igual. Sí, anava a dir, sempre ens
queden temes. Això hauria de durar més, home.
El programa sí. Sencer, no?
Això
és que els gats sempre
més.
Donen...
Sí. Sempre bueno, donen. En general...
...ocasions properes per tornar
tant,
a continuar.
Encantat de la vida.
Enganxar i continuar.
I tant.
Que sí, perquè jo tenia moltes preguntes avui per...
Bueno, com que hem estirat una miqueta també pel
sí.
tema anglès...
No, però molt interessant, sí, eh? Molt interessant, sí.
Sí. Jordi, digue'ns, recorda'ns on et podem Mira, trobar i tot, localitzar...
Se'm pot trobar a educadordegats.cat, que és la meva web, se'm pot trobar al Facebook amb Educador de Gats, se'm pot trobar a Twitter amb Educador de Gats, Instagram, Educador de Gats, també el meu email, que és educadordegats@gmail.com, i si em volen tocar per telèfon és el 699-15-20-88.
O sigui, buscant educador de gats a Google...
Tu posa a Google, que ja ho té. Avui en dia ja educador de gats ja em trobes.
Ja et té ben ja, posicionat.
Sí, exactament.
Perfecte, doncs gràcies per la teva.
Gràcies, Jordi.
Vosaltres
gràcies,
per convidar-me. Jordi. No em canso mai.
Gràcies.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
I tot seguit, el segon bloc musical d'en Manel Casas.
Estàvem recordant el Sammy Davis. Amb el Sinatra i el Dean Martin feien un grup que se'ls deia The Rat Pack, o el Clan, perquè entre ells estaven molt units, no només amb la música, sinó amb els negocis. El Sammy morí el 1990, als 65 anys. Els Estats Units eren molt coneguts. Ens canta ara What Time of Fool Am I. És una tarda, un estàndard preciós i una demostració de la vàlua del Sammy. I per acabar, Spoken For. Relaxeu-se i escolteu tranquils. A la propera, si Déu vol.
What kind of fool am I, who never fell in love? It seems that I'm the only one that I have been thinking of. What kind of man is this? An empty shell
empty heart must dwell. What kind of lips are these that lied with every kiss, that whispered empty words of love, that left me alone like this? Why can't I fall in love like any other man? And maybe then I'll know what kind of fool I am.
Spoken for, the lady's been spoken for. More and more, I find I adore her. She's mine to miss. The lady is mine to miss. And I know what a careless kiss can do. I know I'll never forget her. I'll act my age and behave. I'll set a flame to her letters, just like they do on the stage. Laughing eyes, the lady has laughing eyes. Paradise can never be mine, so I'll stand back and be one of the pack and water each day more and more. 'Cause the lady I love has been spoken for. And be one of the pack and want her each day more and more. 'Cause the lady I love has been spoken for.
Ells són un mes de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Sabies que els ocells cantaires utilitzen el seu cant per demarcar el seu territori per niar? Durant la seva època d'aparellament i incubació, cantant, els ocells delimiten i defensen el territori que han escollit per fer el niu. Normalment, el mascle és qui s'encarrega de cercar l'espai abans de començar a construir el seu niu, notificant a la resta que aquell lloc es troba ocupat i, per norma general, l'espai que ha estat delimitat és respectat per la resta d'ocells de la seva espècie, que a la seva vegada també marquen successivament els seus respectius límits. Un cop repartit i distribuït el territori de cada parella, si algun altre ocell transgredeix les normes territorials, introduint-se per intentar ocupar-los, llavors es desencadena una intensa batalla. Aquest acte competitiu respon a la necessitat de poder assegurar l'alimentació necessària per ells i la seva família. Per contra, quan es tracta d'espècies diferents, no tenen cap problema en compartir el mateix espai, significant que no tindran que competir pel mateix aliment. Segons la disponibilitat del territori i l'abundància d'aliment, els ocells amplien o redueixen el seu propi espai per niar. S'observa que en els jardins acostumen a ser més restringits, mentre que en les zones boscoses solen ser més amplis. D'altres ocells, com per exemple els falciots, no tenen inconvenient en ubicar els seus nius molt propers uns als altres. Al ser excel·lents i ràpids voladors, poden anar a cercar l'aliment a quilòmetres de distància i tornar ràpidament. Malauradament, nombroses espècies d'aus, especialment les insectívores, van disminuint any rere any com a conseqüència dels productes químics, el creixement dels monocultius o l'alteració del seu entorn natural, entre d'altres motius. Recordem que la plantació d'arbres, bardisses i matolls, encara que sigui amb els jardins privats i de forma aïllada, és una petita contribució a la preservació de les aus i de molts altres petits animals.
Ells són un mes de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
L'educació en la responsabilitat ambiental pot encoratjar diversos comportaments que tenen una incidència directa i important en la cura de l'ambient, com evitar l'ús de material plàstic i de paper, reduir el consum d'aigua, separar els residus, cuinar només el que raonablement es podrà menjar, tractar amb cura els altres éssers vius, fer servir transport públic o compartir un mateix vehicle entre diverses persones, plantar arbres, apagar els llums innecessaris. Tot això és part d'una generosa i digna creativitat, que mostra la part millor de l'ésser humà. El fet de reutilitzar alguna cosa en lloc de llançar-ho ràpidament, a partir de profundes motivacions, pot ser un acte d'amor que expressi la nostra pròpia dignitat. Fragment encíclica a Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Si estàs segur que sempre el cuidaràs i l'estimaràs com un membre més de la família, adopta el que ha estat abandonat.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Finalitzem el nostre programa, ens acomiadem i us esperem el proper divendres de 8 a 9 del vespre a la veu dels animals i la natura.
Desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Ràdio Estel.
Divendres 2 de juny torna la nostra nit i la teva. Torna la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any iniciarem la vetllada a la Basílica de Santa Maria del Mar a les 8 del vespre amb l'actuació del Cor Vivace i a 2:15 el sopar a la Llotja de Mar, Passeig d'Isabel II 1 de Barcelona. Una nit presidida per l'arcabisbe Joan Josep Omella. A més, aquest any, amb la teva entrada, participaràs directament als sorteig d'obsequis i sorpreses. El divendres 2 de juny torna la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, la teva nit. Més informació i reserves al 93 409 27 70 i a lanit@radioestel.cat. Atenció, places limitades, tens temps fins al 30 de maig.
Dream.
Del 4 al 13 de juliol, Israel i Jordània amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a un pelegrinatge a Terra Santa inoblidable. Un camí de fe, cultura i història que ens portarà a la Galilea, Betlem, Jerusalem, Tiberiades i Petra, entre d'altres. Del 4 al 13 de juliol, pelegrinatge a Terra Santa amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació i reserves al 93 409 27 70. 93 409 27 70.